Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Aquest diumenge a les 5 de la tarda, Ràdio Estel transmetrà la missa per la família i la vida en directe des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Presidirà la celebració el cardenal Lluís Martínez Sistac i concelebrarà el bisbe auxiliar Sebastià Taltavull. Serà aquest dissabte a les 5 de la tarda en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Margarita Riviere, periodista de renom, ha col·laborat amb els principals mitjans de comunicació del moment i deixa sempre la seva empremta constant en l'anàlisi de la influència dels mass media en els temps actuals. Interessada en el món de la moda com a sistema comunicatiu de la nostra època, és autora de nombrosos llibres i assajos que l'han convertit en un nom imprescindible de la cultura d'avui dia.
Quan has constatat que en una entrevista hi ha tres personatges?
Bueno, això va ser el Paniker que ho va dir, d'alguna manera també. És a dir, que és una peça de teatre, l'entrevista. És a dir, entre dues persones parlen davant un públic. Tant el que parla com el que pregunta com el que contesta saben que parlen precisament per a aquest públic, que són els lectors. Els oients, en el cas de la ràdio.
L'entrevista té que ser personal, sí o no?
Depèn. Depèn de la intenció de l'entrevistador, del que calgui fer amb aquell personatge, de l'interès que puguin tenir els lectors per una entrevista personal o per una entrevista temàtica o una entrevista més àmplia d'opinió en general.
Et molesta quan la gent parla malament?
Què vols dir?
Allò que et deixen anar, parlen malament dels altres, deixen anar paraulotes, no són educats.
Francament, a mi no m'ha passat gaire. És a dir, perquè, diguem-ne, sempre han vist que, clar, la cosa de premsa és molt, en principi, bastant seriosa, no? I no... Hi ha hagut algú, evidentment, segur que... Però no me'n recordo gaires vegades d'això.
Creus que aquest és un país resignat, dit Espanya o Catalunya? Digue-li com vulguis. És a dir, sempre hem estat els uns contra els altres. Poder l'enveja és ignota amb nosaltres? Ho has notat tu al llarg de la teva carrera?
Jo he notat que la gent no s'escolta. És a dir, la gent no s'escolta i llavors, per exemple, els catalans no ens coneixen res. Jo que he treballat amb gent de fora, i em refereixo tant a estrangers com a espanyols, com a gent de Madrid, i ha anat molt a Madrid, etc. No saben res de nosaltres. Igual que nosaltres tampoc sabem gaire d'ells. És a dir, que aquí, això és molt vell, això de viatjar per, diguem-ne, per treure's de sobre la pueblerinés, no sé com dir-ho en català. El Josep Pla parlava de vuelo gallinaceo. Pues era això, és això.
El Lute serà un mite, però jo no li perdono la mort d'una criatura. Tu veig que sí que li perdones o no li tens en compte?
Mira, el José Luis San Pedro em va dir una vegada que es podia perdonar inclús l'assassinat. És a dir, de la gent que es penedia. I llavors crec que és una bona idea.
Consideres un cost personal el tabaco, ja que t'ha perjudicat?
I tant, un cost personal total, però... Quan van començar a fumar no ho sabíem i després estaven tan enganxats que és com realment una droga. És a dir, a mi em va curar una metgessa de Sant Pau que, diguem-ne, estava precisament a addiccions. És a dir, que el tabaco és com una droga, evidentment.
Et consideres una persona oberta al món?
Crec que sí, perquè és el que més m'interessa més, no per qualitat pròpia, sinó perquè no m'interessen moltes altres coses. El món és fantàstic i té sorpreses a tot arreu, clar que sí, tu diràs.
Per què no has preguntat mai als polítics el per què no hi ha llistes obertes en aquest país?
No, sí que ho he preguntat, perquè aquest és un vell tema. I llavors les llistes obertes de vegades també tenen problemes perquè els diputats llavors estan sponsoritzats, diguem-ho així, per lobbies locals. És a dir, que ser diputat en llista oberta o llista tancada depèn sempre de l'honestitat del diputat. Hi ha gent incorruptible i gent que és molt fàcilment li poden enredar a fer un favor per diners o per lo que sigui.
T'han frustrat les notícies sobre la corrupció dels socialistes, més que per res, perquè el que li preguntes al Felipe González en la seva entrevista, tu li preguntes una sèrie de coses, llavors va sentir alguna frustració quan va haver-hi la corrupció amb ells?
Evidentment, perquè clar, el govern socialista era una esperança per tot el país, per una generació, com a mínim, perquè no havíem conegut mai un govern socialista, és a dir, que els que estàvem en el franquisme per nosaltres era una gran novetat. I veure que el poder realment pot corrompre, pues no és plat de gust per ningú.
Què entens per subcultura? Em parles a la Plana 57.
No en sé el llibre de memòria i la Plana 57 no sé a què es refereix. Subcultura, en principi, és un derivat de la cultura, una part de la cultura, una part específica de la cultura. Parlo amb qui parlo d'això?
Amb el Pedro Almodóvar.
Amb el Pedro Almodóvar, evidentment, el Pedro Almodóvar és el cine, és d'alguna manera una cultura que té moltes subcultures, i diguem-ne igual que l'escriure i tot.
Esculls els personatges o els personatges t'escullen a tu?
No, jo sempre he escollit jo els personatges. Diguem-ne, alguns m'han trucat. A mi em va passat coses molt divertides. A mi m'han enviat feta una entrevista en el meu estil. Un senyor que volia compaginada l'entrevista. Ho tinc guardat, evidentment, no? Però perquè vegis, diguem-ne, la gent com és de disponible, no? Però per sort, diguem-ne, m'he guiat al meu criteri, que no estava més que en funció de lo que jo creia que devia als lectors.
Qui t'ha impressionat més de totes les entrevistes que has fet al llarg de tota la teva vida?
Mira, perquè vaig, no m'esperava un senyor tan... Va ser el Yehudi Menuhin, que és un violinista. Era un senyor petit, el vaig entrevistar en un taxi, i era vell, i va ser tan amable... Que, clar, una entrevista per una persona gran dintre d'un taxi amb una periodista desconeguda i que sigui tan amable i et digui coses tan estupendes com que sabem més de l'àtom que de les persones, i jo vaig titular la seva entrevista Sins, em va aquell dia, potser estava jo més receptiva, no? Hi ha altres més que m'han impressionat, evidentment.
Què t'ha agradat més, entrevistar polítics, artistes, directors de cine, o ets una persona oberta a tothom, tu?
Soc oberta a tothom, evidentment, però disfruto molt més amb la gent que treballa amb la cultura i sobretot amb la gent, per exemple, com sé el que és el difícil que és escriure llibres, sé que la persona que es passa un temps ficada en un llibre, diguem-ne, té una riquesa que no tenen els que no han escrit llibres.
Ets lectora perquè després del que dius per Tomàs Borges, de Tomàs Borges, que et va regalar dos llibres que mai vas llegir?
És que no m'interessaven gens. Vaig tenir fora amb el personatge.
Fas notar molt les creences dels teus entrevistats, si són catòlics o no. Per què?
Perquè jo crec que cal situar a la gent a la seva edat i a les seves circumstàncies i si tenen creences o no tenen creences, perquè el lector estigui assabentat.
És traumàtic canviar de diari? Et sents estranya al principi o t'adaptes de seguida perquè vas passar de La Vanguardia al País o del País a La Vanguardia i després vas anar al periòdic o has anat per molts puestos, tu?
Jo m'he voltat bastant, però m'ha vingut tot encadenat. No hi ha hagut cap problema. Quan vaig passar de La Vanguardia al País, estava treballant pel meu compte ja. És a dir, jo des del 92 treballo pel meu compte.
Freelance.
Exactament.
Et consideres una persona optimista?
Crec que sí. Crec que sí, perquè si no es pot viure.
creus que el món està més a les mans de les dones?
Desgraciadament, no. Tenim un món terrible i jo crec que són els homes els que ens han portat fins a aquest món ple de violència i de conflictes i de coses gratuïtes que no funcionen.
Perquè jo sempre veig que vaig al metge, m'atén una senyora. Jo, a la meva carrera, vaig a un judici i em trobo magistrada, secretària i fiscala. Moc per les empreses i sempre em rep una dona últimament.
Potser et rep la secretària. Vull dir que al lloc on hi ha poder sempre hi ha secretàries disposades a servir.
Bueno, alguna vegada no he sigut secretària, ja me n'he assegurat.
Molt bé.
Quin és el personatge que recordaràs sempre, el que més t'ha impactat?
Ui, és impossible de dir. És impossible de dir. Abans t'he parlat del Lleu Diminuint, però hi ha molts. El Galbraith, per exemple, el John Galbraith, perquè va ser molt divertit. Jo estava esperant-lo al hall de l'hotel i va ser ell que em va trobar i no em coneixia de res. I em va dir, li reconec pel estil de periodista dolent que tenen tots els periodistes. I vaig pensar, mira, quina cosa que mai m'ho havien dit.
Amb qui tens més dificultats? Entrevistant homes o dones?
Generalment amb les dones, quan jo entrevistava, perquè eren menys obertes que els homes. Els homes pensaven que podien dir de tot. I les dones calia buscar una mica més a l'interior.
Quina ha sigut l'entrevista més difícil?
Ui, hi ha moltes molt difícils. Jo recordo una amb el Fraga, que tenia mitja hora i en 20 minuts vam enllestir, perquè era un moment que l'havia anat de casa i havia matat un oso. I llavors, quan li vaig demanar per l'oso, em va dir, esta entrevista s'ha acabat. I llavors ell va acabar l'entrevista, que això ho recordo com un exemple estupendo de persona que acaba l'entrevista, pim-pam, no?
Vares lograr saber el perquè dels Caballitos de Jesús Lizano, perquè creu-me que m'has intrigat amb això, avui ho he estat mirant i francament... Tu quin entrellat em vas treure? Jo no ho he lograt,
Home, era una broma. Era una broma del Jesús Lizano i meva. A capaç lectors de dir, sí, escolti, ho he passat molt bé amb vosaltres, tots a los caballitos, no? Vull dir que d'adeu fins un altre era la darrera entrevista.
A tu t'han mirat d'alguna forma especial alguna vegada?
Què vols dir?
No ho sé, com... Aquesta és més conservadora, aquesta és més de la màniga ampla, aquesta és més d'esquerres...
Ui, etiquetar-me sempre.
La globalització t'afecta molt?
Ens afecta a tots, i tant, i molt. Sí, sí, ha canviat moltes coses. És a dir, menjar, per exemple, que el menjar ens lo portin d'Argentina o de Corea, és una cosa que jo, francament, crec que no està bé.
Per què no li vares preguntar a la Susan George per què els espanyols som rates?
Rates de tacaños? Bueno, som rates, no em recordo ara què eren les rates, però som rates, potser no ho deia en aquest sentit.
Ara m'agradaria que fossis tu que ens parlessis una mica del teu llibre, perquè a mi, des de luego, les entrevistes m'han apassionat, honradament m'han apassionat. Parla'ns una mica tu del teu llibre.
És un llibre en el qual es recullen, diguem-ne, entrevistes des dels anys 80 fins a l'any 2012, és a dir, que són gairebé 40 anys o 30 i pico anys de treball, no?, de feina. I a mi el que m'agrada és que, diguem-ne, està recollit allà tot un esforç de conversa amb gent. De conversa amb gent perquè la gent entengui millor el que som i el món en el que vivim. Això crec que és la tasca del periodista. És a dir, que jo he disfrutat molt i he après moltíssimes coses. I llavors, tota aquesta gent junta, aquests d'aquest llibre són uns quants, molt pocs, al costat de les... Jo crec que he fet 2.000 o 3.000 entrevistes, no tinc ni idea, perquè he fet entrevista diària, doncs això compta molt, no? I he fet entrevistes a tota mena de gent. I aquests volen ser un mostrari de lo diversa que és la gent, no? I lo interessant que és la gent. I jo estic convençuda, a més, que a la gent ens agrada molt la gent. Aquest és una mica el motor del tema aquest, no? I si a tu t'ha agradat el llibre, m'alegro moltíssim. Però segur que t'agrada la gent i per això t'ha interessat el llibre. Que el faci jo o el faci un altre depèn, clar, si tens una bona professionalitat darrere i tot això, doncs, estupendo, millor, eh? Perquè, evidentment, jo he donat classes d'entrevista i he vist que hi ha alguna gent que tenen especial empatia per posar-se al lloc de l'altre, per fer les preguntes adequades, per una sèrie de coses, i d'altres que no. I això és el que aquest ofici t'exigeix.
Quin personatge et va censurar? O no t'ha censurat mai ningú?
Pues mira, no. He tingut molta sort. Va haver-hi una anècdota molt divertida, que va ser, que em sembla que està al llibre, l'Helena Francis, el Joan Sotovinyolo, estava el company del periòdico, em va venir un dia i em va dir, escolta, tu et vull donar una primícia, perquè em llegia i érem amics i tal. I dic, a veure, quina primícia. Aquest era el comentarista de toros del periòdico de Catalunya, el Joan Sotovinyolo. I em va dir, mira, sóc Helena Francis. Helena Francis era una... Per als oients que no sàpiguen, la gent jove, diguem-ne, Helena Francis era una consultora radiofònica sentimental. Era famosíssima a tota Espanya, no? I llavors era una senyora que deia si et tenies que casar o no amb el nòvio, etc. I llavors que aquestes respostes d'aquesta Helena Francis fos un senyor amb tota la barba, que era la que tenia el Joan Sotovinyolo, pues va ser un descobriment fantàstic, no? I vam fer l'entrevista. I llavors ha sigut l'única vegada que han intentat posar-me una demanda, l'única vegada. I finalment no va prosperar, perquè van dir que no. I jo hauria estat molt contenta de dir, l'única demanda que he tingut ha sigut Helena Francis. Però no ho puc dir perquè no ho van fer. És a dir, que no puc queixar-me de censures.
Bueno, doncs us recomano molt aquest llibre d'entrevistes, eh? Jo penso que la Margarita Riviere, que Déu Nostre Senyor ens la conservi molts anys, oi? Acabarà, vull dir, escrivint fins al dia, fins al final dels temps.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. La bona música, el teu ritme, la teva ràdio. Ràdio Estel. Els temes, els artistes i els estils que a tu t'agraden. Cada dia de 10 del matí a 6 de la tarda, la bona música a Ràdio Estel. El tàndem perfecte.
La providència ha concedit als homes aquest do, que les coses honestes són, alhora, les més útils.
Marc Fabi Quintilià, retòric clàssic.